La primera seria l'anul·lació de la compra. Per tant, el consumidor retornaria el producte i el venedor li hauria de tornar els diners. I la segona opció és que si com a consumidors valorem que el defecte no té massa importància, podríem accedir a quedar-nos el producte, evidentment, a canvi d'una rebaixa en el preu que havíem pagat inicialment.
Per d'acabar, senyor Malià, no sé si ens pot recordar com ho hem de fer per reclamar en aquest cas que un producte sigui defectuós, si hauríem de reclamar a la botiga que ens l'ha venut, o s'ha de fer, per exemple, al fabricant. Ben bé, a qui ens hem d'adreçar?
Aquí també hi ha una qüestió que a vegades pot generar algun problema, perquè sabem, i això ens arriba a nosaltres, que, clar, el consumidor normalment ens adrecem a l'establiment on hem comprat aquell producte, que és qui ha de respondre de la garantia. Val? I hi ha casos en què el comerciant, diguem que es desentén i li diu al consumidor que ha d'anar al servei tècnic del fabricant. Uh-huh. Aquí és important recordar que la reclamació l'hem de fer en el venedor, que és amb qui nosaltres li hem comprat el producte. Independentment que després el venedor s'adreci al fabricant o faci el que sigui amb el fabricant. Però el venedor és qui respon d'aquesta garantia. Per tant, hem de fer la reclamació primer a l'empresa. Si no ens dona una resposta satisfactòria o no hi estem d'acord, doncs ens podem adreçar a l'oficina de consum més propera al nostre municipi, comarca, o també omplir el formulari web de reclamació de l'Agència Catalana del Consum. Recordar també que sempre és important conservar una prova conforme hem fet primer aquesta reclamació a l'empresa, al comerciant.
Dues coses que ens expliquen molt sempre des de l'Agència Catalana del Consum. La primera, la importància, i ara ens ho deia, la importància de guardar comprovants, tiquets de tot, mails de tot, intentem que sigui per escrit, no? Per què això?
Això, diguem, és una qüestió que hem recordat de sempre, i recordo fa molts anys que fèiem una campanya que deia conserva el tiquet o el justificant, que és la teva garantia. Uh-huh. Sense aquest justificant no tens garantia. Recordem que tenim com a consumidors molts drets, però també tenim alguna obligació. I aquesta és una, que és conservar els justificants de tot el que fem, perquè si tenim qualsevol problema o hem de presentar qualsevol reclamació, doncs hem de poder acreditar-ho degudament, no?
I si em deixo una altra cosa que també sempre han posat sobre la taula des de l'Agència Catalana del Consum, suposo que en aquest cas passa exactament igual, si no hi ha acord entre venedor i comprador i ens volem dirigir a l'Agència Catalana del Consum, de seguida diem com fer-ho, l'Agència Catalana del Consum posa a disposició una certa mediació, no?
Bé, aquest és és a dir, quan hem fet la reclamació a l'empresa i tenim una resposta amb la qual no hi estem d'acord o no considerem satisfactòries, quan ens adrecem als organismes públics de consum. Uh-huh. També, recordar també que també tenim l'opció d'adreçar-nos a les associacions de consumidors, que també fan aquesta funció de mediació amb les empreses, perquè sigui des d'un organisme públic de consum o d'una associació de consumidors s'intenti aquesta mediació amb l'empresa per resoldre aquell problema.
Mm-hmm. Senyor Albert Malià, director de l'Agència Catalana del Consum, recordar, finalment, que trobareu més informació sobre com exercir els vostres drets com a consumidors al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials amb aquest usuari, @consumcat. Ells són a totes les xarxes socials i allà veureu tota la feinada que hi fan. Com dèiem, Albert Malià, director de l'Agència Catalana del Consum, com sempre, un plaer escoltar-lo, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
València-Barcelona.
Jo me'n vaig al nord. Pamplona, Orense...
Això és superdivertit.
I superfàcil.
T'has adonat que n'hi ha per totes les destinacions?
Esclar, superdestinacions, superviatges...
Superplans, superestalvi...
Superprecio. Ningú dona preus més barats.
Arriba el superprecio de Renfe. Són molt, però molt petits. Entra ara mateix a renfe.com i busca els millors preus, els més increïbles i per totes les destinacions.
Em fa l'efecte que amb Renfe viatjarem...
Molt, moltíssim.
Renfe, el teu tren.
És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Els Tribuneros, amb la periodista esportiva Gemma Mallorca, el periodista esportiu David Balaguer, l'entrenador del juvenil del Girona Futbol Club Quico Parcerisses i Anna Closa, cap d'esports de Ràdio Estel.
7 minuts que passen de les 10 del matí. Quico, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Felicitats, eh?
Bueno, gràcies.
No? Sant Quico, no, avui?
Sant Quico, sí.
Sant Parcerisses.
Sant Quico Parcerisses.
Ara. Gemma, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Tot bé?
Molt bé.
Val. Ets el que era més contenta avui?
Bueno, de està, vida, no? Al final.
Està passant el que a Rubiales ja.
Exacte, s'està allunyant i ho noto.
Val, val, val. David, què dius?
Què tal? Bon dia, com esteu?
Bé, home. Sí, eh? Sí, sí.
Jo també.
De seguida li dic bon dia a Anna Closa, eh? Què dic de seguida? Espera't. Anna Closa, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Aviam, una cosa. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Pol, em pots fer un...
Atenció, sisplau.
És que ho sabia. És que ho sabia que ho diries, eh? Vols, vols que t'ho faci?
Sisplau.
Molt bon dia i benvinguts a l'estadi. Avui, Futbol Club Barcelona presenta...
No, perquè hi ha canvi, hi ha canvi, hi ha canvi. Hi ha canvi, hi ha canvi. Anna Closa.
Què?
No, a veure què, tu.
Ho heu explicat així molt ràpid, això, eh?
No, però expliquem-ho bé. Què passa aquests dies?
Què vols que expliqui? Què vols que expliqui?
El que vulguis i fins on puguis.
Res, doncs demà serà el meu últim dia a Ràdio Estel.
Sí, eh?
Avui última tertúlia esportiva, però ja li passo tot al Pol, així us la coneixen a tots.
Com ho portes, això?
Bé,
sí?
Bueno, a veure, clar, em fa
llàstima. L'Anna es la trobem plorant per les cantonades.
No, em fa llàstima. Em fa llàstima. Són dos anys que hem passat de tot i hem estat molt bé i, clar...
Algun missatge cap a Toni Arbàs?
M'ha cuidat molt bé. Sí. Res, cap queixat.
Pot dir cap on vas o no?
No ho sé. No ho sé.
No ho direm. Anna Closa, que se'n va a Catalunya Ràdio, però no ho direm.
Val?
Escolteu-la, que és molt bona, ja ho sabeu. Escolta, Anna, gràcies per tot, de veritat.
No, a vosaltres.
No només per la tertúlia, sinó per tota la plana esportiva d'aquesta casa. Sí, fem-ho, fem-ho, no?
El que hem de fer...
Fem-ho, eh?
Un aplaudiment.
Bravo!
Molt bé, Anna Closa, ho has fet molt bé. Bravo!
Gràcies.
Visca!
Bueno, però demà últim dia, eh?
Demà últim...
Demà,
no,
encara,
no, demà
vinc.
Encara... Sí, sí, demà encara
vinc,
hi és.
Demà encara vinc.
Ui, demà. Demà.
Bueno.
Cosetes.
Deixa'm el Pol.
Val. Home, cosetes, eh?
Sí.
Fins ara, Anna, que vagi molt bé.
Adéu.
Pol, què tal?
Què tal, com esteu?
Bé, home. Hòstia, no estic acostumat, jo.
L'impacte. És que s'ha d'anar així, eh?
No, no, sí. No, una mica així.
És una actitud.
Una mica així.
Sí.
Tira, tira, què ens portes avui per la tertúlia?
Us porto, evidentment, la prèvia d'aquesta jornada 2 de la Lliga de Campions. Va començar ahir, però avui el Barça juga a Porto, en el que es preveu el partit més complicat pels culers a la fase de grups d'aquesta màxima competició continental. Ho farà sense Pedri, sense Rafinha i sense De Jong, tots ells lesionats, i l'objectiu és assolir el lideratge en solitari d'aquest grup, no? I també, d'alguna manera, fer un cop sobre la taula després dels últims partits en què ha deixat un regustillo una mica complicat, no? El Barça, diria jo.
Quico, David, Gemma, què?
Bueno, jo crec que avui sí, és el partit més complicat de la fase de grups, però jo penso que molt superior al Barça sobre el paper. Veurem a veure quin plantejament té el Porto. No juga Pepe, que era una de les...
Estic tristíssima, eh?
Sí, se't nota. Sí, sí, se't nota.
El retrobament, Pepe...
Era una llàstima, perquè era divendres Ramos i avui
exacte.
Pepe.
Has estat... I mira què va passar amb Ramos.
Això, un altre gol en propi, ara de Pepe.
Bueno, va ser molt mala sort, el qual tampoc és... Però sí, sí, avui llàstima que no estigui Pepe, perquè ha sigut divertit tornar a reviure moments... que el que parlàvem l'altre dia, moments antics de fa molts anys, quan els derbis aquells, els clàssics, eren de tot menys futbol gairebé, però eren entretinguts.
Eren una mica més esport d'Estats Units, no?
Sí, sí, hi havia més anuncis, eh?
Eren més divertits.
Veurem, però jo penso que no tindrà problemes, tot i que allà hi ha un ambient de futbol que a les nits europees allò serà complicat. És un camp bastant calent, la gent apreta allà. Veureu com, a més a més, té baixes el Barça, però bueno, no penso que ara amb el fons d'armari que té, després d'activar totes aquestes palanques i tot això, amb les entrades que han tingut, serà... no crec que tinguin problema.
Bueno, el que diu el Quico una mica, jo crec que sí que serà segur el partit més complicat de la fase de grups, però bé, més enllà de les baixes, tenint en compte que Pedri i De Jong jo crec que són una mica el motor del mig del camp, doncs no hi seran. Crec que el Barça aquest any té la sort que la banqueta és potent. És a dir, que els anys anteriors sí que et trobaves que la banqueta, doncs, hi havia gent del filial, hi havia gent que saps que no dona la talla, i aquest any el bo és que la banqueta hi ha gent potent. Llavors, les rotacions de moment crec que estan funcionant en aquest inici de temporada, i veurem com encara en aquest partit, amb la por aquesta de, sempre ho dic, la por escènica que té el Barça a la Champions. A veure si aquesta temporada es veu una mica el canvi i redireccionen, doncs, els anys anteriors en aquesta competició.
Jo crec que és un partit que també ve molt marcat pel grup. Clar, o sigui, si a banda del Porto i aquests dos equips més amb un nivell potent, llavors el partit seria molt diferent. Jo crec que ve molt marcat pel grup. El Barça ja va golejar la primera jornada per 5-0. Després, els altres partits presumiblement seran partits molt assequibles, i aquest és el més complicat, i per tant és el típic partit que segurament el que ha de fer el Barça sobretot és no perdre'l. No perdre'l. Perquè un empat no es veuria com un mal resultat després.
Si guanyes després a casa... No.
Sí, és que són partits... Jo crec que li ha tocat un grup, després de molts anys on els grups que li tocaven al Barça eren molt complicats, aquest any és un grup molt senzill, molt assequible, i a veure, jo veig un ambient de tranquil·litat entre l'afició del Barça, que era un ambient que no existia en les altres fases de grups, quan hi havia rivals molt més durs i deien ai, ai, ai. Llavors, sí, aquest és el partit difícil d'aquesta Champions de moment, en aquesta fase de grups, però és un partit que només que l'empatis no passaria res.
Qui n'ha parlat de tot plegat, Pol, és Xavi, eh?
Sí, que avui arriba als 100 partits a la banqueta culer. Ha demanat en roda de premsa eliminar els fantasmes de la Champions. Diu que tenim una plantilla nova i amb més experiència.
Crec que en general s'ha de fer una reflexió de que ja hem d'abandonar tot això. És a dir, sembla que veiem fantasmes, no?, amb el tema de la Champions. Aquí també s'han guanyat moltes coses i hi ha futbolistes que han guanyat molts partits també a la Champions, no? Tenim a Gundogan, que és l'actual campió de la Champions, no? I Cancelo també. Per tant, doncs també podem pensar en positiu i pensar que tot sortirà bé.
Que era una mica el que deies, Gemma, aquesta por escènica.
Sí, sí, la té el Barça i s'ha anat demostrant a les últimes temporades des d'aquell 2-8 contra el Bayern. I 2-8 o 8-2, no recordo, però bé, al final aquest resultat tan ampli va ser duríssim i crec que va ser una mica el detonant de que les temporades següents el Barça
doncs, tingués aquest pànic escènic que arrossega.
Però també pels rivals que li han tocat, és que és això, per mi és el tema aquest, eh? Home, evidentment, clar, si el Barça contra els rivals que li han tocat ara comença a perdre, clar, és un fracàs estrepitós, però com que això no passarà, i ho podem dir, no passarà, clar... Entenc el tema aquest dels fantasmes, és molt interessant, m'agrada molt els fantasmes. Clar, sempre queden aquelles coses, el que tu comentes, aquell 8-2, derrotes molt... Sí, derrotes molt àmplies, molt gruixudes, contra equips molt potents, i això és el que... Han de passar encara uns quants anys que el Barça li torni a tocar un grup amb rivals complicats per aconseguir fulminar aquests fantasmes. Fins que això no passi, aquests fantasmes no desapareixeran.
Sí, perquè l'any passat...
Jo penso que el Barça necessita guanyar una eliminatòria dura.
Ah, també.
Que li toqui un... No sé...
Un Bayern.
Una cosa així suau, no?
Esperem que no, eh?
Jo crec que sobretot aquests fantasmes...
No, però ha de superar una eliminatòria d'aquestes, per si no, no ho eliminarà.
Aquests fantasmes et visitaran clarament el dia que et toqui una eliminatòria contra un equip d'aquests.
És que recordem que l'any passat, realment, el grup... O sigui, vam tenir l'Inter de Milà, que va quedar finalista, el Bayern...
Home, és que...
I després, bueno, no sé ni com es deia aquell que els hi vam fotre...
Sí. Era el Victoria?
Victoria o alguna cosa així, sí. El Victoria Pilsen, exacte. Sí.
Era molt fàcil quedar tercer.
Exacte.
Clar, és que...
Una mica quedes tercer.
I que al final l'Inter de Milà era una mica... No, clar, l'Inter, el Barça és més superior, però al final va quedar finalista, sí, l'Inter de Milà,
sí,
vull dir.
I per això allà sí que et visiten els fantasmes, ara jo crec que no, fins que no et toqui una eliminatòria dura.
Sí, fins que no passis de...
A veure què passarà als vuitens, no sé. Però d'entrada és que és molt diferent aquest any pel grup que t'ha tocat. Clar. És un grup que no s'assembla en res al grup de l'any passat. En res.
No, és que no hi ha equips potents.
No.
Bueno, el Porto és el que et pot portar més problemes, però...
No va ni líder.
No.
La seva lliga, eh?
No. Porto. I l'altre, el Shakhtar.
Shakhtar és...
Clar, és que...
És
vaig veure que encara... És que l'altre dia... Clar, és que... És un equip que no teníem ni analitzat moltes vegades. I vaig veure que encara juga Chigrinsky.
Sí, sí, sí.
De bo.
Sí, tant.
Ens queda glaçat.
I és el gran exiliat d'Europa, també.
Exacte.
Sí. És una situació que jo crec que també repercuteix als seus jugadors.
Molt, clar. No pots jugar ni els partits al teu estadi.
No? Ni entrenar, res.
Ni entrenar. I la situació que es viu a Dones, no? Mm-hmm. Clar, és que tot això converteix en el grup en un grup molt assequible pel Barça, i per això dèiem que avui és un partit que... No crec que hi hagi... Tu, per exemple, Gemma, com a gran barcelonista que ets... No, o sigui...
No em delatis, David.
No, mai s'ha notat.
No ho sabíem.
Hi ha dies, per exemple, que segurament has estat molt, molt nerviosa i molt esperant el partit amb ànsia, i avui segurament no és un d'aquests dies, tot i que et ve de gust veure el partit de Champions, clar que sí, però no és d'aquests dies.
No és allò que estàs neguitós pensant clar. El que pot passar aquesta nit, depèn...
Clar, i en canvi, si avui el Barça anés a jugar al camp del Bayern... Ja seria diferent, la teva sensació.
Llàgrimes.
O el camp de l'Inter seria
sí,
diferent.
Sí, és així.
Creieu que pot servir la competició europea per fer un cop sobre la taula? Venim d'un 1-0 contra el Sevilla, d'un 2-2 contra el Mallorca, d'un 3-2 amb remuntada contra el Celta. Creieu que la competició europea és on hem de dir, val, aquí és on hem de dir, carregar tota la motivitat i dir, ara sí, cop sobre la taula, a les portes no oblidem d'un clàssic, d'aquí menys un mes.
Bueno, avui el Barça no ha de donar un cop de puny sobre la taula, però sí ha de guanyar amb autoritat. Uh-huh. Ha de ser un equip que demostri que Europa té recorregut, perquè si avui pateixes al camp del Porto, doncs bueno, segurament passaràs de grups, perquè és un grup assequible, però a vuitens ja hi tornaràs a ser.
Sí.
Llavors, bueno, el que dèiem dels fantasmes, no? De quan sona l'himne de la Champions, que el Barça sembla que es faci petit, quan abans era tot el contrari, que es feia gran. No, aquest ADN que té, per exemple, el Madrid, el Barça fa molts anys que no se li veu ni de lluny. Però sí que és cert que la plantilla d'aquesta temporada és diferent, a més amb jugadors amb experiència a Europa, jugadors de nivell, de talent. Jo crec que avui has de guanyar contundent. No, contundent no vol dir guanyar 0-3 fàcil, però sí donar la sensació de ser molt superior, encara que guanyis 0-1. Però el Porto t'ha d'arribar ben poc, arriba ben poc.
Jo estic d'acord amb el que diu el Quico, i crec que també sí que pot servir, doncs, per sobrar una mica aquesta mala dinàmica, per dir-ho d'alguna manera, perquè al final tampoc, mentre vas traient punts, tampoc acaba de ser una mala dinàmica total, però al final el que vam veure el partit contra el Celta, el partit contra el Mallorca, inclús el partit contra el Sevilla, partits on es generaven... No generava poc, però amb molt poc encert. Llavors, jo crec que avui és un partit on el Barça es pot tornar a reivindicar i tornar a entrar una mica en aquest joc de demostrar la ideologia que porta arrossegant Xavi, el que volen els jugadors, i potser sí un cop de puny sobre la taula, de dir, estem aquí, som al Barça, i aquest any la gent que juga contra nosaltres hauria de tenir por i no hauria d'estar tranquil, que això potser és el que passava els anys anteriors.
Bueno, venia, també hi ha un condicionant, que és l'acumulació de partits que porten l'última setmana, perquè al final, en 10 dies, 11 dies, hauran jugat 4 partits d'exigència alta, perquè el Celta va ser un partit exigent, que has de remuntar al final, Mallorca sempre és un partit exigent, allà són moix, els equips de l'Aguirre, i el Sevilla, evidentment, també és un partit exigent. Llavors, bueno, tema de càrregues, la continuïtat dels 11 titulars... tampoc serà fàcil. Tampoc serà fàcil perquè hòstia, el nivell que s'està jugant aquest principi de Lliga, hi ha una exigència, un ritme que feia anys que no es veia, tant des de l'inici. Sí. I això també pot passar factura.
A més, allò que hem dit moltes vegades, que la gent que segueix el futbol, el seguidor d'un equip de futbol, tens com molt ràpid l'accés a l'eufòria i també l'accés als dubtes i a la negativitat. Clar, al principi el Barça va guanyar 2 partits consecutius fa res, és que fa 2 setmanes, va guanyar 2 partits consecutius per 5-0. Mm. Llavors allò ja desferma com una eufòria. Hòstia, és que aquest any la cosa... I després venen 3 partits on has de suar per aconseguir que al final el Barça obté que són 7 punts de 9 possibles. Uh-huh. I empaten al camp del Mallorca, que és un camp complicat, encara que...
Aquests resultats, quan ens els mirem com a entrenadors, fan més mal que bé. En les plantilles, en l'entorn... Sí, diries, ostres, com pot ser que un equip que ha guanyat 5-0 pensi que el resultat li ha fet mal, no? Pues sí, la veritat que en les plantilles, en els jugadors, a tot l'entorn, fa més mal que bé.
És que ara, actualment, jo veig que... s'ha de suar molt per guanyar els partits. Sí. És molt complicat. Aquell 5-0 contra el Betis, allà per mi és una cosa molt excepcional i molt extravagant, fins i tot en el futbol actual, la primera divisió espanyola. Perquè...
no es donen.
És que és molt complicat. El Celta, que no sé si ocupa zona de descens o està allà sota, és que l'altre dia va tornar a perdre.
No és millor equip que el Betis.
Està molt fotut. No és millor equip que el Betis, però és que el Celta està perdent els partits, el Celta de Rafa Benítez, està perdent els partits... d'una manera
la d'ahir.
Estranya, perquè els equips han de suar per guanyar-lo, però els està perdent tots. Sí. No hi ha manera que guanyi un partit. I clar, veus que el Barça ha hagut de remuntar un 2-0, o en aquest cas un 0-2 per guanyar en els últims 10 minuts, però és que els partits són molt complicats. Mm. És que és molt complicat guanyar els partits actualment. Mira, el Madrid. El Madrid li està costant horror guanyar els partits.
2-3, va fent aquest...
És que de moment el que estava guanyant els partits més folgadament era el Girona. El Girona estava guanyant els partits fàcilment, fins i tot.
És que és molt bèstia, el Girona.
Sí.
És molt bèstia.
Va ser una llàstima el dissabte, és veritat. El dissabte contra el Madrid...
És que no va ser un partit de 0-3. No va ser un partit de 0-3.
No, però el Madrid té això. El Madrid en 20 minuts et baixa el suflé i s'ha acabat. 0-2 i falles 2 al principi... És clar,
exacte, van tenir 2 claríssimes a l'inici, abans que marqués Joselu, que eren per avançar-se al marcador i potser hauria sigut diferent.
Ja veus com està guanyant. O sigui, aquest dia va guanyar per golejada.
És que el futbol
sense que fos
està...
petit de golejada. Però com li està costant al Madrid guanyar
està
els partits?
Està tot molt igualat, cada cop més, eh?
I això és positiu.
A mi m'ha sorprès aquest inici de temporada, ja et dic, el ritme que hi ha i com s'està jugant els equips. Ara que deies el Celta ha perdut 3 partits seguits al descompte.
Sí, sí, sí.
Amb Rafa Benítez, que Rafa Benítez em sembla que no havia perdut un partit al descompte a la seva vida. I, ostres, és que està... Bueno, està entretingut, però ja va bé, perquè...
Sí, sí, tant.
Portàvem unes temporadetes que el futbol semblava que s'estava apagant.
Hi ha un jugador que ha estat notícia aquests dies. La veritat és que està funcionant molt bé els esquemes de Xavi, com és Lamine Yamal. Ha estat renovat fins 2026 i un cop el jugador sigui major d'edat, la idea és tornar a revisar el contracte i allargar-lo fins 2030. Un home de futur i que esperen... Sí, sí, 2030, eh?
M'encanta, eh?
Plou, eh? D'aquí a 2030 plourà. Ha tornat a entrar... Sí, sí, ha tornat a entrar a l'esquema de Xavi. Jo volia preguntar-vos com veieu la incidència d'aquest joveníssim jugador en un món, com dèieu vosaltres, on l'esport és tan elèctric i el futbol és tan espectacle.
Jo de sempre, eh? Fa por cremar-lo, no fa por cremar-lo, abans d'hora?
Jo crec que no. Si és que més o menys ho està suportant, si sembla un veterano, jugant. Pues, mentre es pugui... Clar. Sí que és cert que ara, quan van haver-hi aquests 3 partits, el van sentar, van jugar mitges hores, et revolucionava el partit, clar, què fas? És que l'has de posar. Si és que és el jugador més determinant de tots els de dalt. Llavors, bueno... cremar-lo, no. Té una personalitat, està demostrant que no... És que sembla, ja et dic, sembla que porti 10 anys al primer equip. Està a un nivell espectacular, però és que el té.
A mi, en aquests casos de futbolistes tan joves, el que em preocupa més és no el que passi al terreny de joc, que ja es veu quina personalitat té i com és, sinó que passi...
La gestió de grandins.
El que passa fora. El que passa fora. Sí. Perquè, clar, l'altre dia, per exemple, que hi va haver l'acte aquest de renovació, allà amb la porta, després, llavors després li feien unes fotografies, i és un tio de 16 anys, i anava allà amb l'americana, allà rebent tots els flaixos... Aquest nano segur que té... No sé si ho deu portar ell, però deu tenir un compte d'Instagram on et deuen arribar missatgets. És molt complicat, tot això. És que jo el veia l'altre dia fent-se aquestes fotografies. Clar, no pots anar allà amb una dessuadora i tal, però anava allà amb una americana. Jo penso, és el meu nebot de 16 anys.
Per cert, que no sé si era ell.
Tinc un fillol que s'aproxima a aquesta edat i me l'imaginava allà i pensava, hòstia, és que no em quadra tot això. És aquest el tema. Més que el terreny de joc, on ja s'ha vist, que el que et pot passar, sí que et pot passar que un dia vingui un boig com el Nacho i et foti una entrada com aquella.
No parlarem...
Això també pot passar, però... Però tu ja el veus, el terreny de joc, aquest tio, com juga. Tu ja ho veus, però és fora.
Jo crec que sort, també, que encara segueix a la Masia, que encara doncs, hi ha molts nens joves allà, que jo crec que el fan tocar de peus a terra per a tots els professionals que hi ha allà dins. I, evidentment, aquest tio, un nen de 16 anys, és el que més genera a l'atac del Barça. Són declaracions molt dures, però és cert.
Però està curtit, eh? Sí. Aquest nano... Jo l'any passat, ja us ho deia sempre,
sí.
Quan va venir el camp del Badalona, la feina que va tenir sortir el camp del Badalona.
Perquè tothom li deia coses.
Fotos, no? I ho portava amb una naturalitat que vam al·lucinar, que estàvem allà. Tio, amb l'edat que té.
Se'l veu molt macot.
Diu això.
La veritat és que se'l veu un macot.
No
s'espatlli, aquest és l'objectiu.
Va trigar, però igual va trigar una hora a arribar a tocar, eh? I eren 50 metres. I es van fotre amb tothom. Bueno... No és fàcil de portar, perquè ho vius a diari, els problemes que té la gent amb les xarxes socials, parlo del món del futbol, amb les crítiques, però veurem quan no rendeixi.
Les crítiques i el que no són les crítiques, la idolatria, és molt complicat.
Jo que deies l'altre dia, no, David, una mica, de seguida idolatrem, no? I a la que fas un partit dolent quan estàs tan idolatrat, compta aquí.
Sí, compta. En el cas d'un tio, això sempre ho dic jo, que si ve a jugar, per exemple, un paio que et ve del Shakhtar Donetsk, per posar un exemple d'aquí que dèiem abans, un tio de 25 anys que et ve a jugar, el teu equip, amb 25 anys, un tio del Shakhtar. Aquest tio, si fa dos partits seguits dolents... xiulets, ja no... Ja, problemes. En el cas d'un paio que és del teu planter, que té 16 anys, en comptes de dos partits, són 5.
Tens més marge.
La paciència és com que s'amplifica. Però al final és futbol, és primera divisió, tots sabem el que genera, estem parlant de molta gent, molts ulls mirant-te, molts caràcters diferents seguint-te, això és molt important tenir-ho en compte, perquè... hi ha gent de tots els estils diferents en un partit de futbol on hi van 50.000 persones. Quantes tipologies humanes hi ha allà? Doncs clar, hi haurà gent amb més paciència, gent que dirà, home, que té 16 anys, i hi ha gent que això li importa un rab al final. Mira, amb el tema aquest dels joves, jo recordo una vegada, ho dic perquè és molt fàcil perdre el cap. I no en tens la culpa, si perds el cap. És molt difícil. És molt difícil mantenir-lo al cap. Parlava una vegada, no diré el nom, és igual, amb un actor que va triomfar sent...
No és tan igual, eh?
No, però... Un actor que va triomfar sent molt jove.
Val.
I ell m'ho comentava, diu, és que...
Hi anirem Carlos Cuevas, per dir... Ja...
No, no era el Carlos Cuevas. Va perdre el cap.
Àlex Mune.
Va perdre el cap. I és absolutament lògic que sigui així. I després, quan han passat uns quants anys i ja no tens 16 o 17 anys, ja en tens 22 i ha passat una mica tot allò... és quan pots intentar recuperar-lo, però molta gent ja no ho pot fer.
Tu parlaves ara d'actors. Anna Castillo, que va estar aquí fa relativament poc.
Va venir l'Anna Castillo?
Home,
sí, escolta. Jo ho he avisat.
A la caravana, més, eh?
Sí, sí, sí. Això, eh? Deia ella que havia hagut d'allunyar-se de gent del seu entorn perquè sentia que li feien mal.
Sí, senyor.
I crec que d'alguna manera, Anna Castillo és una persona amb una certa exposició mediàtica, però és que a la Minya Mal el veuen cada dia 50.000, 60.000, 80.000 persones en un estadi de futbol on tots sabem que hi ha molts energúmens.
Això,
i aquest és el tema per mi. És a dir, si ell, avui, per exemple, As.com, a la seva edició digital, titulava Lamine a la estela de Messi.
Com de guia?
Ostres, és que clar, t'estan comparant...
Les comparacions són el pitjor.
És el tema.
Perquè li preguntaven ahir a Xavi. de que sí tenia, i el Xavi va dir evidentment que no.
A veure. Sort, perquè si no, només faltava que el Xavi digués sí, sí, és Leo Messi.
Per a veure,
va, per morim aquí, eh?
Va per una estrella mundial per molts anys.
Però calma, o sigui...
Sí, el cervell que tenia el Messi, crec que trigarem molts anys a veure'l. Ah.
Però això és evident.
És ni Lamine Yamal és Messi, ni Michel és Guardiola?
Michel és Guardiola. Ah. Ell ho intenta, eh?
Està per sobre.
Ell ho intenta. Sobre.
Bueno, evidentment, aquesta gent... Igual que Messi, i igual que Guardiola, només n'hi haurà una tota la història. I Messi serà sempre el millor jugador del món i de la història del futbol. I Guardiola, jo crec que durant molts anys, fins que algú no vingui, potser Xavi Alonso, i li tregui tots els mèrits, però serà dels millors entrenadors de tota la història, 100%. A partir d'aquí poden venir estrelles, pot ser Lamine, però llavors ja serà Lamine Yamal, no serà...
Exacte.
No, serà... És Leo Messi de... No, és Lamine Yamal.
És que al final el que has d'aconseguir també és tenir una personalitat que et faci tenir el teu propi nom.
Mm. Exacte.
I això ho veurem d'aquí uns anys, exacte, perquè ara, de moment, aquestes comparacions...
Fan mal.
És que jo, si fos ell, i suposo que si l'assessora amb ell serà així, l'apartaria de tot això. Que no pogués tenir accés a la premsa, que no pogués... Perquè, clar, tot això és molt perniciós. No és fàcil, i és molt perniciós. Perquè sobre el que tu deies dels energúmens a l'estadi, després també hi ha una cosa que és l'enveja. No només és el teu estadi, on hi ha on hi ha milers de persones seguint-te i pot haver-hi energúmens que si fas dos mals partits... Després també és els estadis contraris.
Clar.
Els energúmens dels estadis contraris, on voldrien, no?, molts equips voldrien tenir una perla com tu. I llavors et poden anar a destruir, també, que és una cosa que passa. L'enveja moltes vegades provoca que et vulguin destruir. És molt complicat. Però bé, de moment molt bé. S'ha de dir que de moment el tio ho porta molt bé i de moment, ja et dic, la imatge que tu et transmet tot això és la d'un tio molt centrat, un bon tio que va fent, ja ha jugat uns quants partits... Bé, a veure què passa.
Ja em posaré de peus a la gallada, perquè no sé si era ell, eh? Però era una fotografia que circulava d'un joveníssim Lamine Yamal amb Sergio Ramos.
Sí, sí.
Correcte, el túnel de vestuaris 2014-2015.
Sí, no? És molt bona aquella
gent. És molt
fàcil. Són aquestes imatges que... Vaig mirar aquell vídeo, era un vídeo molt curtet.
La gent que està...
El vaig mirar com 20 vegades seguides.
Em sembla espectacular, la gent que troba aquestes coses.
Sí,
perquè tu, al igual, hi recordes que Lamine va sortir amb Sergio Ramos a la mà. És impossible recordar-ho. Has d'estar molt boig per saber-ho. I a penya sí, que estava fatal. Sí. Així com el resum. Però bé, molt bé.
T'ha d'agradar molt, eh? Bueno, en qualsevol cas, l'alineació més probable serà Lewandowski, Joao Félix i Ferran Torres. Jo us volia preguntar, perquè Ferran Torres, per exemple, a l'últim partit contra el Sevilla, no va entrar ell quan va haver el primer canvi per Rafinha per substitució de lesió, va entrar Fermín, que és l'altre nom que us agradaria preguntar-vos. Jo no sé qui ha de ser el tercer davanter del Barça. Ojo, eh?
Jo veient...
Sí, és bona la pregunta.
Ojo, eh?
Jo per tenir-lo de davanter sempre, no, crec que no pot ser cap dels joves de ser com un dels fixes pel fet de que això hem d'anar amb calma amb ells. Evidentment, si Lamine és el que et genera més a dalt, avui hauria de ser titular, però també amb cap. És a dir, no fer-lo indiscutible amb l'edat que té 16 anys, 15, crec, que encara no m'ha fet el 16.
No, sí, està.
Sí, els té, els 16? Doncs 16 anys, que mare meva, que és quart d'ESO, o sigui, és un tema. Vull dir, és terrible. Llavors, a partir d'aquí, amb calma i amb seny. Fermín, un altre nom, va fer un partidàs, segurament va ser dels millors, contra el Sevilla, però també amb calma. O sigui, jo crec que Fermín és el nom per ser el revulsiu perfecte pel Barça, Lamine, inclús també com a revulsiu, i Ferran Torres, que ha arribat molt bé aquesta temporada, el tiburón.
Ara no ho he mirat, és del juliol, eh, Yamal? És a dir, que ha fet el 16 Ferrer.
Sí. I si no, no podria jugar.
Els ha fet fa dos mesos, sí, és que és molt fort.
Si no tenia 16, no podia jugar.
Clar, és que aquest és el tema. S'ha posat el trajo per anar abans, a signar amb la porta que per graduar-se de quart d'ESO, eh?
És molt fort.
Sintomàtic, sí, més no.
És fort, eh? Hi ha vides que són... Hòstia, com ha pogut passar això, no? Deus pensar tu, quan te'n vas a dormir.
Gent
no sé si ells ho planteja, però allò que et fots al llit i deus pensar, com és que m'està passant això a mi?
Què estava fent jo amb 16 anys? Uf, també ho penses. No,
a més a més, ell se'n va dormir a la Masia. Vull dir que hi ha nanos que estan al Benjamí del Barça, que estan a l'habitació del costat.
Això és lo bo, això és lo bo.
És molt fort.
Sort que està allà i no al seu poble, que la gent... Uf. Sort que està a la Masia.
Sí, i sobre el que deia el Fermín, aquest Fermín a mi m'agrada molt, eh?
Molt bon jugador.
És molt bon jugador, eh?
Vull que... Ara s'ha curtit, eh? L'any passat va anar cedit a primera ref.
Que va fer una temporada de primera ref, Déu-n'hi-do.
Va haver d'anar al camp de... Va anar a camps que, ojo, eh? I s'ha curtit i... No, no, un crac. La veritat que...
No, molt bé.
És un jugador que penso que en el Barça... Té... Bueno, és que té un mig camp al Barça per 15 anys.
Que... Sí, sí, potentíssim.
I la selecció espanyola.
Sí, sí.
No, això el Barça realment... S'ha de reconèixer que això ho ha fet molt bé.
Ara s'ha de trobar
el tema aquest d'anar traient a futbolistes en els pitjors moments de la seva història...
És genial.
Perquè tu imagina't que ara això fos un desert. És a dir, com ha passat en alguns moments de la història, que els jugadors del planter... Això va per fornades. No et funcionen. No et funcionen. No hi ha manera de treure joves que et funcionin pel primer equip. Què faria ara el Barça? Ah, és que estem parlant de molts noms, eh? De gent jove.
Resar per entrar a Europa, eh? Resar per entrar a Europa.
Sí, 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 sí. Sí,
i de fet, un dels noms, en aquest cas, no culer, és el de Jude Bellingham. Ahir, victòria del Madrid a Nàpols per 2-3 amb remuntada. I també haurem de parlar d'un altre nom, Joan. José Manuel Villarejo.
Ai.
No és futbolista.
Ai. No, no, no.
Però toca les pilotes. Bueno, una miqueta.
Molt bo.
Home.
Bona estrena, Ràdio Estrela.
Home, queda bé.
No, no, està bé, està bé, està bé. De seguida parlem de tot això i més cosetes...
I tant, que toca les pilotes.
La cara va anar a res, si ajudeu-lo també. Va, anem a publicitat, tornem de seguida.
Ràdio Estel.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
València-Barcelona.
Jo me'n vaig al nord. Pamplona, Orense...
Això és superdivertit.
I superfàcil.
T'has adonat que n'hi ha per totes les destinacions?
Esclar, superdestinacions, superviatges...
Superplans, superestalvi...
Superprecio. Ningú dona preus més barats.
Arriba el superprecio de Renfe. Són molt, però molt petits. Entra ara mateix a renfe.com i busca els millors preus, els més increïbles i per totes les destinacions.
Em fa l'efecte que amb Renfe viatjarem...
Molt, moltíssim.
Renfe, el teu tren.
Mare meva, s'ha costat un moment de fer riquití.
Mama Duixa ens presenta Ritiqui. Mama Duixa és el pseudònim de Bruno Fabrizi. El barceloní Mama Duixa veu de la música urbana, però també veu de la cançó d'autor. La fusió dels dos gèneres donen fruit a unes cançons originals, tendres i amb molt de ritme. Mare meva, s'ha costat un moment de riquití. Mama Duixa, Ritiqui. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de les 10 del matí.
Minut 38.
Sí, minut 38. Pilotes.
Sí.
Tertúlia de pilotes.
Sí, sí.
Clar, clar.
Així va el tema.
Què obrim ara, va?
Jo pregunto a tu, què prefereixes?
Ai.
Jude Bellingham o Villarejo?
Clar, m'ho preguntes a mi.
No, no, és un tema.
No, no, fangà. Anem a Villarejo.
Anem a Villarejo. Sí. Excomissari de la policia espanyola, José Manuel Villarejo, ha acusat Florentino Pérez de subornar àrbitres. A més, diu que és impossible judicialitzar res que afecti el president del Madrid.
¿Sí? Posible judicializar algo en este país que afecte a don Florentino. Vamos, sería un suicida el que se atreva a hacerlo.
Florentino es intocable, ¿no?
Intocable. Bien. Primero lo fue el señor Botín y ahora le ha ocupado ese puesto Florentino y él sabe por qué.
Que ho suïcida després, a la mateixa entrevista, parlant de política, diu que si ell entra a la presó, lo suïciden. És una frase que em va agradar molt.
Fa por, també.
Sí, sí, sí. Amb aquesta veu d'haver demanat quatre carajillos al bar de la cantonada.
Sí, sí. El que ja tenim és la reacció, no del barman, sinó de Florentino Pérez, que ha anunciat a través d'un comunicat que es carallarà contra Villarejo.
Ara tots es carallen contra Villarejo?
Sí.
És molt bo perquè amb Villarejo passa una cosa que és tremenda, que és que quan diu coses, que demostra també molt bé com és l'ésser humà, quan diu coses que a tu no t'agraden, que afecten els teus, aquest tio és un mentider, només fa que dir mentides. Quan diu una cosa que afecta a persones que no t'agraden, llavors, has vist el que ha dit el Villarejo? Ens el creiem o no ens el creiem, finalment?
A veure, el que diu de Florentino, jo crec que tothom ho sap que és cert, és que és el... màfia blanca de Madrid i que ho domina tot, i que és un tio que moltes més coses de les que ens imaginem passen per ell. Això tothom ho sap. Aquest tio, Florentino, té un poder que no és només president del Real Madrid, 100%. Ara, començar a dir, no, también, porque los árbitros, porque chantajearon a árbitros... Bé, no sé, senyor Villarejo, vostè ja és bastant gran, com... Sisplau, quedi's a casa seva i descansi, perquè déu-n'hi-do.
Jo sobre Florentino, ja sabeu que sóc un pesat, però sempre dic el mateix. Hi ha un llibre boníssim de Fonsi Loaiza que es diu Florentino Pérez, El poder del palco, que ho explica d'una manera espectacular el personatge que és Florentino Pérez. Després està el personatge que és Villarejo, que ara ho dèiem al micròfon tancat, que és una mica el gran Nicolás, no? L'abuelito de Nicolás.
És d'aquests que, sí, que va explicant coses i sembla que s'ho inventi tot, al final. I és bestial. Això és un perfil de persona molt... el que es diu un megalòman. No? I és això. I hi ha hagut, al llarg de la història, figures de persones que són l'impostor, l'impostor.
Sí, que necessiten una mica d'atenció constantment.
Però clar, però en canvi se li dona micròfon,
la gran pregunta és si se'l considera com tu deies, David, un megalòman, i jo crec que... Ho he dit les dues vegades malament, I jo crec que l'àmplia majoria, no només de la professió, sinó de la societat, alta com a tal... Una, perquè l'escoltem. Dos, perquè l'escoltem i, a més, ens carallem contra algú que sabem que el que ha dit... Sabem si és veritat, si és mentida...
És que aquest dia, amb aquestes entrevistes que ha concedit, que, clar, no sé si van ser dues hores...
La setmana a Villarejo.
És que ha estat molt bèstia.
Sí.
Clar, s'ha guanyat no sé quantes querelles.
Sí.
No sé quanta gent s'ha carallat, ja.
Mira, Felip Puig...
Sí... Em sembla que...
La porta també.
Correcte. Rossell no sé si vol fer-ho.
Un dels Pujol.
Un dels Pujol. Sí, vera.
Ai, querella. És com el carrusel. Carrusel deportivo, no? És el mateix.
Ja ha sortit cara, la setmana.
No, i esperat un moment, perquè jo crec que si aquest senyor... O sigui, si Florentino actua com pot actuar aquest tio, se ha acabat, vamos...
És molt curiós que tothom convingui, perquè després, quan obren micròfons, després de les entrevistes, i vas veient articles, i vas veient tuits, tothom considera que és un mentider, tothom considera que s'ho inventa tot, però, en canvi, se li obre un micròfon perquè parli.
És que hi ha
cosa curiosíssima.
Titulars,
jo tinc un dubte, i és que si aquest tio ha estat tan dins del sistema i de l'Estat, per què l'Estat no intenta bloquejar que parli? No sé si m'explico. És a dir, veig com que té com una certa llibertat per poder parlar, no?
Sí, però ell va dir que muchas gracias porque aquí en Catalunya se me abren... Bueno, que aquí podia parlar i altres llocs el tenen més. Però sí, això és com... Vosaltres recordeu, no sé si ho recordareu, perquè clar, fa molts anys i sou joves, però hi havia un paio, Enric Marco, recordeu aquest nom, Enric Marco? L'impostor, ell feia xerrades pels llocs, correcte, sí. I explicava que havia estat en un camp de concentració, i explicava tota una història, era molt creïble, i ho explicava molt bé.
Era president de l'associació...
A Michael Mauthausen. I llavors ell anava a programes i explicava tota la seva experiència, i ho feia molt bé, i realment te l'escoltaves,
sí,
i era un paio que et fotia la pell de gallina quan l'escoltaves parlar.
Així.
I era mentida.
Era mentida!
Mai va estar a cap camp de concentració.
Es va descobrir que era mentida.
Ni de visita.
Això està bé. Està bé. Hi ha gent que està sonada, no passa res.
A partir d'aquell moment...
Fatal.
Va ser que devia guanyar calés i tot.
A partir moment ja no va anar cap més ràdio, perquè el que explicava aquella persona no era veritat. Però, en canvi, altres, que ja es veu que el que expliquen són mentides...
Té una bona entrevista a dia d'avui, Enric Marco.
Home, i tant.
Per explicar qui és Villarejo, Compte aquí,
No sé si deu ser viu.
No, però jo crec que passa també amb el tema de Villarejo, Tornem aquí una mica, però... és un senyor que jo crec que la societat ja ens... O sigui, és el que deies una mica, que ens agrada escoltar
sí.
una mica el xup-xup que té el poder, sí, cosa que tu no pots accedir mai. Llavors, et creus, doncs, coses que diu aquest senyor, perquè et creus que és cert, perquè ell ha estat a prop del poder, etc. I com a la societat ens agrada tant, doncs saber com es mouen els fils allà, encara que sigui mentida, com agrada tant, doncs els mitjans ja diuen, mira, traurem tres titulars, tothom escoltarà l'entrevista, xiclin,
sí, sí,
cap a la caixa i fora.
Xiclin. Sí, sí,
sí. Per cert, xiclin, xiclin.
Lamento comunicar-te que no podríem ja entrevistar Enric Marco.
No!
Se li ha complicat, vaja. No?
Acabo de quedar-me també atònit.
Té l'agenda plena.
Perquè va morir el dia 21 de maig de l'any 2022.
Sí.
Amb 101 anys.
Amb 101 anys, ja?
Déu-n'hi-do.
Ara m'he fet gran de cop, eh? Perquè, clar, quan va sortir tot l'any no era tan gran. Sí.
No, ell. Labro.
No? Deu ser 70 i algo.
No sé, no sé.
Mare sí,
no
Déu,
si
però...
això, no sé si deu ser correcte, això.
Igual ens creiem més a la gent gran, també, eh?
Pot ser. Això que deies de Villarejo, però, Gemma, m'interessa molt, que avui hagi sortit tot això en aquesta tertúlia. Clar, és un paio que no ens podem creure mai del tot, però és una mica el que dius, eh? És un tio que ha tocat poder i que, a més, ho sabem perquè, hòstia, té gravacions amb qui les té.
Mm-hmm.
Compte.
Sí,
no
sí.
Són qualsevol.
Exacte.
Que és, que és això, que és un senyor que...
Et provoca
potser no et creuràs mai com en general, de dir, no, és Villarejo, sí. Tal, s'ho està inventant tot.
Però llavors, cosetes...
Per exemple, no, el Real Madrid ha fet, no sé, doncs, joc brut amb els àrbitres. Hi ha gent que diu, veus? Veus? El cas Negreira no és clar, posa en segon
pla. Però és el que et comentava, quan diuen coses que no afecten els teus mm-hmm. i que afecten a qui no t'agrada, llavors dius, ah... Veus el que està explicant?
Ens agrada.
Llavors te'l creus. Sí, però quan diu coses dels teus, no te'l creus.
Sí. News framing, això, una mica, eh? Aquí, ensenyar el que volem i amagar el que no volem. Per ampliar una miqueta més aquesta informació del cas Villarejo, ha complementat també RAC1 que Laporta va facilitar al CNI informació sobre Sandro Rosell, i Sandro Rosell estudia ara mateix presentar accions legals contra Javier Tebas, aquí, no us l'esperàveu, president de la Lliga, haver-lo inculpat al cas Negreira arran de les declaracions
del
comissari Villarejo. Això pel que fa a la crònica judicial... esportiva.
Val.
Però pel que fa a la crònica purament esportiva, ahir va jugar al Madrid al camp del Nàpols amb una actuació d'un nom propi, com és el de Jude Bellingham. Mm-hmm. Va anotar un gol amb una jugada personal que se la compara amb Maradona. Allà a Madrid tenen aquestes coses.
I aquí li van trencar la cama.
Com que... Com? Ah, sí, clar. Bueno, esclar, ja en parlarem també. En qualsevol cas, Jude Bellingham, que ha tancat files sobre el debat que hi ha entre ell i Vinícius, l'ha elevat, ha dit que el brasiler és probablement el millor del món.
I tant.
També és veritat que l'actuació de Jude Bellingham està deixant Vinícius en un tercer pla. No sé com ho veieu vosaltres. No segon pla, tercer pla.
També et dic, si surt Jude Bellingham i diu «Soy el mejor», es diria Cristiano Ronaldo, ja no es diria Jude Bellingham. Llavors, a partir d'aquí, és normal doncs, que li tiri floretes...
De manera de...
La celebració, de braços oberts.
Sí.
No, però realment, jo crec que ha tingut molta sort al Madrid de fitxar aquest tio, que per mi és un escàndol. I que és superjove, que això és un tema que ens oblidem, però aquest noi és molt i molt jove.
2004, no?
És que és un nen. És que és un nen. També sembla, físicament, sembla, no sé, del 95.
Sí.
Però que és molt jove, no sé quants anys té. Que pot, bueno, guanyarà segurament el Golden Boy amb l'edat de nen que té.
Amb un ull tancat.
En fi, és molt dur. Però tinc molta sort al Real Madrid de fitxar aquest tio perquè ha opacat una mica el tema de que el Madrid no té nou i que els hi falta un nou. I a l'haver fitxat aquest tio que cada partit et fot un gol o fa una assistència, bueno, que està sent molt superior que segurament tots els seus companys, ha donat peu a que els aficionats del Madrid s'hagin oblidat de que aquest mercat ha sigut una mica, entre cometes, fracàs. Uh-huh. Si no haguessin fitxat a Jude Bellingham, el Madrid realment, aquest any tothom l'estaria assenyalant. Han tingut la sort que han fitxat a l'estrella, que serà l'estrella de la Lliga segurament durant molts anys.
Home, tenen de nou a José Lu Mato. Que és el golejador de l'Espanyol que
s'ha dit, troba... per l'Espanyol, sí, aquest tema.
Una broma, 4 gols,
Aquest tema et porta a corcoll
i gols importants, de fet.
Estic obsessionat.
El primer del Girona.
Estic seguint molt la carrera de José Lu Mato.
3 vegades marcador, ha fet un gol de la victòria. Joder.
Que estic seguint molt de prop la carrera de José Lu Mato amb el Real Madrid. I com que...
Pot ser que segueixis més la carrera dels jugadors cedits de l'Espanyol que el mateix Espanyol.
No, la de José Lu, concretament. Perquè...
Bueno, però és una sessió...
Ara faré una confessió. Tots... ja sabeu, perquè també sou aficionats d'equips de futbol, que tots els aficionats d'un equip de futbol tenim aquest punt de maldat.
Mm. Vols que li vagi malament?
Vull que li vagi malament, mora de Déu.
Quan veus que salta de cap, la vols que el tiri fora, eh?
Però de moment crec que li estan en prou bé.
Està vivint el somni de la seva vida, el Joselu. O sigui, mai a la seva vida s'esperava que seria titular amb el Real Madrid.
Em va fer mal, tu, què t'he de dir? Em va fer mal com el seu comportament final? No sé, mostrar un altre tipus de... No sé, s'ha de ser més agraït a la vida. Els últims partits de Lliga amb l'Espanyol, com que ja ho tenia fet amb el Madrid, va fer uns partits molt dolents. Aquella era un futbolista molt impetuós, molt enèrgic. Tot això va desaparèixer, es va transformar en un futbolista ensupit. Era molt estrany. I després, les declaracions que va fer, només marxar... Has baixat a l'Espanyol a segona, ell i tots els altres, lògicament. Però un dia després ja mostrava una eufòria desmesurada per jugar al Madrid, no sé què va dir un dia amb la selecció espanyola, no sé quines declaracions va fer.
Però encara està amb l'Espanyol lligat, alguna...
Sí, i va fer unes declaracions, tot allò va ser molt agradable, home.
El seu error més bèstia és quan faltaven dos o tres jornades, que l'Espanyol s'estava jugant la salvació, i va fer una entrevista en el mateix estadi de l'Espanyol, a peu de camp, no sé amb qui va ser l'entrevista.
Sí, sí, amb TV3, crec.
Que va dir que el seu somni era jugar al Real Madrid. Aquella entrevista, per mi, va ser surrealista per un professional.
A veure, el futbol són emocions i sentiments, tu.
Però és el que diem, aquest noi, o sigui, des que va marxar del Madrid, ell desitjava tornar. I se li van obrir les portes en un moment.
No és normal.
Clar, evidentment.
És normal.
No facis si públic, segons què.
Clar, home.
Abans
quan
de que...
estàs amb un equip, vens de baixar amb l'Alavés.
Sí, sí. I a l'Espanyol està a punt de
baixar.
I
estàs igual.
Sí, sí.
I no pots fer això, falten 3 setmanes. No, per exemple, li falta el respecte a 40.000 socis.
Has d'entendre això, que el futbol és una cosa molt emocional. I a ningú... Això no li agradaria a ningú. Ni a un seguidor del Barça, que si li fessin a ell, o un seguidor del Betis. Sí, sí. És normal, és que... I llavors el Joselu... Ara s'està calmant una mica, crec ja. Ja està, el veig més serè, però els primers partits estava molt nerviós, eh?
Normal.
I quan va fer aquell gol, ja ho vaig explicar, crec, però quan va fer aquell gol contra el Getafe, que era dubtós, que jo crec que s'hauria d'haver anul·lat, s'hauria d'haver anul·lat aquell gol, va ser molt bo perquè el tio va anar com resant-li, com pregant-li a l'àrbitre. Són unes imatges que van
sortir.
Dámelo, sí, no me lo anules, por favor, no me lo anules. Aquestes imatges demostraven...
I tu, anul·la-lo.
La desesperació, no?, d'un futbolista que està molt nerviós perquè s'ha enfundat la samarreta del club dels seus amors, està jugant al Real Madrid, vol que les coses vagin bé i està nerviosíssim al principi.
Bueno, 33 anys, una mica com el cas de l'Oriol Romeu, que ara, a més, està preseleccionat amb la selecció. Està a la llista aquesta...
Aquest serà el nou Oleguer de dir no, hòstia, però mira, no em representen.
Però mira com ha fet les coses l'Oriol Romeu, tu.
Però, segur que... aquesta edat és l'últim tren.
Sí, però fixa't com ho ha fet ell i com ho ha fet Joselu, amb
preferides.
Les declaracions. És que és...
L'Oriol Romeu...
I tant, m'encanta.
Personalment és de les meves persones preferides de futbolistes. O sigui, em sembla un tio impecable.
Un tio impecable, educat... Genial. Clar, que vol anar a jugar al Barça.
Balla al seu poble, sí, les festes majors, és genial.
Clar,
és genial.
Que vol anar a jugar al Barça, és
un pagès.
El club dels seus amors.
És genial.
Ja, Mallorca, que està a punt de canviar com a persona preferida, Luis Enrique, per Oriol Romeu.
Oh, no, ja està canviat. Ja està canviat. Home, des que va dir, hòstia, Francia, no m'importa el femenino, vinga, home.
Vinga.
Fora, home.
Com l'has creuat, eh?
No, impossible, em cau fatal.
Tens raó.
Em cau fatal.
És que tens raó.
Un dia, quan va signar pel PSG, ja plorava malament. Perquè el PSG no m'agrada gens com a club. I segon, les declaracions que va fer amb el tema aquest.
Molt malament. Sí, sí.
I quina decepció. Oriol Romeu, molt més amunt, Luis Enrique, sota terra.
Estima que és raro, és ràdio i no li veieu la cara, però... Quina il·luminació.
Sí, il·lusió, eh?
Hauríem de posar una càmera, perquè la gent riuria moltíssim.
Ja ho farem, això, ja. Ja ho farem.
Són gent... Perquè, clar, és una mica el que a mi m'ha passat amb Joselu, això. Per temes diferents, però gent que has tingut en un moment de la teva vida en un lloc molt destacat...
Per això no s'ha de tenir ningú en un lloc tan destacat.
Això és cert.
I que després cauen.
Però, és així, i menys amb l'esport.
Que a l'Espanyol us passa molt, que sempre us dieu el nou que teniu, el Joselu, a l'RDT, sempre que ho veieu malament. Sempre teniu relacions dolentes.
Tòxiques. Sí, perquè ens acabem sentint traïts. Ens sentim traïts, ens sentim que la gent... A veure, vosaltres no voleu que us estimin a la vida? Tots volem que ens estimin.
Ah, vale. Però
tu no vols que t'estimin?
No, sí, clar, tant.
Clar, tots volem que ens estimin.
Faria
doncs,
bé, no?
Doncs amb l'esport passa el mateix. Volem que ens estimin. I de sobte et sents com menyspreat.
Però llavors, quin, ah, la teva relació ara mateix amb Martin Braithwaite, com la catalogaries?
És el següent.
Actualment. Aquesta. Perquè hi ha hagut una relació tòxica també. Ui, aquest estiu. Sí, sí, sí.
El 31 de desembre t'ho dirà.
Va ser molt bo la roda de premsa de Luis García.
Sí.
Diu, Martin, que és un professional, es veu, això és un professional intachable, crec que va dir, i realment és un paio que es veu que entrena molt bé. Diu, tuvo aquel desliz en Marbella, és molt bona aquesta frase.
Desliz m'agrada.
Desliz en Marbella.
Desliz en Marbella. És el títol, això seria el títol d'una pel·lícula espanyola d'aquelles de...
Protagonista Jesús Gil y Gil.
Desliz en Marbella, és que em va encantar aquesta frase. I realment és això, va tenir aquell desliz en Marbella, va marxar de la concentració,
sí, sí,
va ser una
fort,
cosa... Però clar, realment el tio després ha estat un professional. I ara atenció, perquè habemos problema, eh? Ah. Habemos problema, perquè ara la selecció no l'ha convocat pels dos pròxims partits.
I això?
Dinamarca no l'ha convocat. I llavors, clar...
Ho aixecarà, que està jugant a segona divisió.
El fet de jugar a segona... Però
si és una de les estrelles del seu equip. De la
ja deu rund això pel seu cap. Si hagués marxat, ara aniria amb la selecció. És un problema, però de moment, mira, l'altre dia dos gols, dos molts bons gols.
Correcte. Però que no s'equivoqui, perquè no va marxar, però no va venir cap oferta per ell. Amb el que valia.
Clar.
Molt a la baixa.
Sí, venien
llavors,
ofertes, però a la baixa.
Tampoc eren... Sí, sí. Llavors, clar, també ha de tocar de peus a terra i dir, bueno, si no me voy es porque no me han querido.
L'altre dia va celebrar
això
els gols,
molt,
eh?
Que els futbolistes diguin, no m'han volgut.
Però és la realitat.
Ja, però buscaran mil excuses per no acceptar-ho.
Sí, ah, no, els futbolistes és els senyors de les excuses. És
va, 4 minuts i les 11, encetem darrer tema.
Doncs sí, jo volia preguntar-vos per un dels temes de la setmana, té a veure amb el Madrid i té a veure amb el Girona, perquè Nacho ha estat castigat amb 3 partits de sanció per l'entrada que va realitzar a Porto Vets Ganyotes a l'altra banda de la taula, a les acaballes del partit entre l'equip madrileny i el gironí. Us aporto també les declaracions de Nacho, que va dir que va fer una entrada dura i l'únic que m'importa és que Porto estigui bé. No em considero un criminal ni un assassí, no em preocupa la sanció. L'únic que havia de fer era demanar perdó a Porto i ja estic tranquil. He parlat amb ell, el que ha dit, en aquest cas. No sé com ho va veure vosaltres, i més en el context en el que es va produir. 0-3 i a les acaballes del maig.
Kiko, va.
I tres partits de sanció.
Està donant moltes voltes, el Kiko.
El Kiko no, potser no, va pensar Nacho.
Tres partits de sanció suficient o no?
Sí. Jo trobo correcte. No, tampoc. Si la lesió de Porto hagués sigut... que si l'agafa amb el peu apoyat, no vull saber...
No, la tíbia, el turmell i...
És cert que amb 0-3 no ho ha de fer, perquè la tangana la trobo justa, perquè això en el futbol pues, ha de passar, i s'ha acabat, però ell al final ha de baixar el cap i marxar. No pot anar a donar-li dos tortites al Porto, no? I penso que allà t'has equivocat... vermella directa, baixa el cap, marxa i després vés a buscar el Porto i disculpa, truca'l, perquè si no passa el que va passar. És una entrada totalment innecessària. Tampoc ha sigut un jugador que mai hagi fet cap d'aquestes.
No.
Sempre ha sigut un jugador dur, un defensor dur, però tampoc ha fet mai... Tampoc se l'ha de criminalitzar, perquè al final són coses que passen al camp i ja està, i tothom es va disculpar. L'Ancelotti al moment va dir...
Es va posar les mans al cap, Ancelotti.
És molt bona la frase de li ha faltat lucidez. És boníssima. És boníssima. Però bueno, tampoc s'ha d'anar més enllà. 3 partits de sanció, podien haver sigut 4, però ja està, tampoc hi ha més.
A mi, per mi, em va semblar totalment fora de lloc pel context, perquè vas guanyar en 0-3 al camp del Girona, perquè és el minut, bueno, és l'afegit. Se te'n va totalment l'olla de fer aquesta entrada, que és un company teu de professió, tio, no pots anar així. I és el que diem, sort que no té el peu recolzat, sí, perquè és que li trenca la cama...
No, se li acaba la temporada.
Bueno, la temporada i segons com...
No tornes igual, sí, sí.
La trajectòria professional.
El Quico comprava la sanció, tu la compres?
Per mi, més partits. 4-5.
Jo, sincerament, no entenc per què un futbolista fa això.
És una anada
d'olla. No, sí,
jo entenc que és una anada d'olla de cop.
Però no,
ni
no,
penses.
No, coi, no, és que no té cap sentit.
Perquè dius, mira, aquells partits que dèiem, no? Aquells Barça-Madrid, que hi havia aquell ambient tan encès, aquells nervis...
Es podia donar.
Allà, algú perd els papers, curtcircuit, però que hi ha en aquest partit.
El partit estava liquidat.
Però què fot aquest tio?
A més, que, sí, sí, que no era boig, una, no era una jugada...
Jo una entrada així l'entendria al minut 30, 0-0, vens al camp del Girona cap a líder i vens a marcar el territori. Dius, vale. Però, ostres, en aquell minut...
No, no, és...
També vas dir, el Nacho no ha sigut... Si ho hagués fet Pepe... Diries, ja, diries, bueno, ja una més.
Mira, minut 39, però minut 59 sí. Nosaltres que ho deixem aquí. Quico Perseguís, t'ha agradat això, eh? Com ho he, com he fet rodat.
Sí, sí, sí. 59, el que passa que, clar, sí, sí, el partit duraria, eh?
Escolta'm, que hem d'anar
als informatius. Molta inspiració en aquesta taula.
Quico, Gemma, David, Pol Corredeira. Bienvenido a la nave del misterio, eh?
Moltes gràcies.
Fins ara, que vagi bé. Nosaltres que anem a informatius i tornem de seguida a la caravana.